Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És temps de tertúlia, però ara la tertúlia esportiva del Sant Cugat a fons en companyia de Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
Joan Riera, bon dia.
Dia per dir coses maques.
Josep Maria Planes, benvingut de nou.
Benvingut i ben trobat i moltes gràcies per tornar-me
a acollir.
Admetre aquí després de fer vacances uns dies.
Obligades.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, Àlex.
Molt bon dia, Carme.
Us sembla que comencem per la bomba, encara que hagi esclatat allà?
La dimissió.
No, perdoneu, però si hi ha notícies del Congreso de los Diputados i hi ha notícies del Congreso, no hi ha notícies encara. No, una dimissió que sí, que ja s'ha fet realitat.
La de Zidane,
sí.
Sorpresiva, però jo crec que intel·ligent per part seva. Jo crec que un entrenador que vol ser entrenador bo, que vol tindre una continuïtat i així, ha de saber plegar al moment oportú. I jo crec que s'ha pogut plegar al moment oportú. Perquè se'n va havent triomfat, encara que no ha guanyat lligues, ha guanyat 3 Champions i això és molt, és moltíssim. I se'n va en un moment delicat del Madrid que té que afrontar una continuïtat o no de Cristiano Ronaldo, que si es desfan del Bale, que si no sé què, que té que afrontar una mica de renovació. Aleshores, al Madrid hi ha més èxit, sí, guanyar Lliga i Champions, d'acord, però més del que t'ha tret no podrà treure i corre el risc de que se li torni tot al revés, de que hi hagi un període de renovació al Madrid, i els períodes de renovació sempre són perillosos, a vegades surten bé, a vegades surten malament, o costen més o es retarden. Llavors jo crec que ha sigut intel·ligent per part seva, se'n va estar a dalt de tot, sap que tindrà sempre les portes obertes i qualsevol club el voldrà.
Amb un caché que no vegis,
Jo, si em permets, ja té que dir, per mi el Zidane.
Sí. La selecció francesa. No,
ni la selecció francesa, no. Segon del Valverde, perquè guanya la Champions. Està claríssim. El Valverde guanya lligues i copes i el Zidane guanya Champions. Ho tinc claríssim, senyor Bartomeu. El Zidane per la Champions.
Tu el voldries, el Zidane?
Per la Champions, sí.
No per la Champions.
No, estic fent un adjetiu irrisori.
Ja.
Simplement perquè és una persona que la Champions les guanya de qualsevol manera.
Amb una flor.
No, i totes les flors del món, es diguin roses, diguin clavells, sí. Diguin el que diguin.
No, tres
hasta
amb flors.
Hasta ortigues, el que vulguis. Totes, les guanya totes. Té una estela. Vull dir que en aquest cas jo el beneixo. Tu has dit molt bé que era moment de marxar. Aviam, mai se sap quan és el moment de marxar. Guardiola va marxar tard també, mai se sap. L'última temporada del Guardiola encara tenia l'oportunitat de guanyar la Lliga guanyant aquí en el Nou Camp al Madrid i va perdre, també va fer ridícul. Els últims anys, l'últim any dels entrenadors gloriosos no acaben mai bé.
Per això s'ha de saber marxar temps.
Acabem la ronda, vinga.
Jo em reafirmo amb el que ha dit el Jesús, no tinc res més a afegir, és el que és, i estic completament d'acord amb el que ha dit el Jesús.
Jo crec que surt també per la porta gran. És molt complicat que quan estàs guanyant, perquè sempre tens aquesta, dins teu, aquesta sensació de dir, i si segueixo guanyant més? Perquè guanyar és una cosa que és...
en
castellà, golosa. És una cosa que t'omple molt, i saber d'això jo crec que és molt honest per part seva, perquè és difícil sortir en un moment així quan ningú s'ho esperava. Crec que també la seva sinceritat fins i tot em va sorprendre quan va dir que el moment més feliç va ser quan va guanyar una lliga, que ja ho diria amb tu, els del Barça guanyem lligues i aquí sembla que no estiguem així, però clar, és que són 3 Champions, ningú ha guanyat 2 seguides i n'ha guanyat 3, o sigui... Jo crec que és un entrenador que, per molt que diguem que té flor, que sempre té aquests factors que acaben de cantar la balança cap al seu cantó, però, ostres, jo crec que ha fet una tasca per...
Amb les 3 Champions s'ha de reconèixer que ha tingut molta sort. Sí, sí.
Per això jo he dit que l'hem de fitxar pel Barça per guanyar la Champions.
Però jo crec que...
Jo el que no entenc és que volen prioritzar. Aviam. Si tothom diu, hasta Guardiola ha dit, i el Zidane també ha dit, que és més important la Lliga, perquè el soci del Barça això ho desmembrena. Que, en definitiva... que li dona menys importància a la Lliga i la Copa que a la Champions. A la Champions, a Europa i al món, el crèdit és molt més alt que una lliga i que una copa, això està claríssim, sobretot el crèdit sí. econòmic, el crèdit d'estabilitat,
d'amortir,
correcte, d'amortir dèficits dels clubs, la publicitat, el que representa els fitxatges de jugadors, no és el mateix anar a fitxar amb un equip campió d'Europa que amb un equip que és campió de lliga, no és el mateix, això està claríssim, tot en general. I per reforçar el tema del Zidane, efectivament, moment oportú no se sap mai, però que el que ha fet ho trobo decent.
Intel·ligent.
Ha sigut escollir el moment.
Sí, sí.
L'únic problema que té ell, és un problema entre cometes, és el seu fill Luca, que sortirà del Madrid, és l'únic problema que se li planteja. Però vull dir que no és un problema...
I surt amb el crèdit alt, també. Surt amb el crèdit de dir que pot anar a qualsevol equip.
Sí.
Ahir jo
parlant
amb tècnics de porters, tothom arribava a la conclusió que el Luca, el fill del Zidane, és un gran porter.
Sí, però no en el Madrid.
Pot ser que es quedin al Madrid i ell marxi perquè el Luca es pugui ser porter del Madrid.
A mi també m'han dit que el Luca
sí, però,
pot ser aquesta contrapartida.
El Luca,
té l'impediment que és el fill de Zidane,
però
que és un bon porter.
Però el Luca
bon
en aquest moment té el Casilla i el que ell ornava per davant, i el que necessitaria el Luca és anar cedit amb un altre equip que pogués jugar contínuament. És el gran problema dels tercers porters. No del segon, no, dels tercers porters. Tercer porter, com per exemple el Barça, necessita estar en el Barcelona B o perquè jugui cada allò, i el moment que es necessita que estigui actiu. Un porter que no juga mai, no, és un no serà mai un bon porter.
Això el Barcelona, que ho has dit molt bé, el Barcelona fa uns anys enrere tenia tres porters i a partir de fa uns anys endavant només en té dos.
I el tercer és el del B.
El tercer que juga, teòricament, entre comilles, titular en el B.
És que és així.
Bé, doncs ara ens posem a la pell de Florentino i hem de pensar en el substitut de Zinedine Zidane.
És que, clar, el problema que té el substitut és què fa. Primer, saber quins jugadors es queden i quins tornen, i quins venen. I segona, quin tipus de joc vol fer. Perquè, clar, si ell vol imposar un tipus de joc completament diferent a el que porta a el que és el Madrid, pues, tindrà un fracàs, perquè els jugadors que estan allà estan acostumats a jugar d'una manera. Per tant, el primer que s'ha de preguntar al Florentino és dir quin tipus de joc volem fer, i a partir d'aquí escolleixo l'entrenador.
Això seria coherent, però
és, coherent,
és Florentino Pérez. Florentino Pérez mirarà, a veure, quin entrenador em pot donar més publicitat.
Ha de fitxar o quedar-se amb un entrenador que coneixi la casa.
Sí, no, això...
Com el Barcelona.
Sí,
el Barcelona
estem d'acord.
Han de ser entrenadors que coneixi la casa, coneixi l'entorn, els vicis, els no vicis, els valors, els no valors, el tipus de joc que necessita aquell club, la grada que hi ha que t'està mirant, que t'està fent sombra, que t'està fent sol.
I sapiguer portar
el vestuari. Sí, amb això estem d'acord, però el Florentino Pérez aquestes coses no se les ha mirat mai. Florentino Pérez, què mira?
El nom.
Que li doni la fama.
Bueno, el Florentino Pérez és un negociant, és un... És,
i jo crec que el vestuari del Madrid és una patata calenta, jo crec, perquè és entrenar a un vestuari que és el dels galliners, un galliner ple de galls.
No, és... qualsevol vestuari d'un club d'èlit.
Jo crec que, per exemple, si comparem el vestidor blaugrana o el del Madrid, el del Madrid jo el veig molt complicat, sobretot perquè hi ha uns egos... És que ho van veure. Ho van veure.
No,
jo trobo una falta de respecte brutal acabar una final de Lliga de Champions i que dos jugadors diguin que ja volen marxar quan estan al camp celebrant el títol. O sigui, jo com a company em sentiria tan menyspreat per un company meu. Això és molt fort. Jo
un perquè així. No va poder arribar a ple que li agrada, que és el Cristiano Ronaldo. Volia fer el gol ell del Bale.
Sí. Volia ser ell la figura.
I el Bale, el fer aquell gol... encara es feia més gallito en dir, veus com faig coses importants, i com que faig coses importants i no me les
valoreu
molt ben dit, doncs jo t'hi vull marxar, a veure si em valoreu millor.
Sí.
Però és molt fort.
Quins noms posaríeu a sobre la taula?
Jo dos, el Lou
i el Pochettino. Són els dos que hi ha que sonen amb més força.
Quan va sonar Guti, em vaig dir, no
parla.
Guti com a segon estaria malament.
Sí, però Guti
com a
segon. Jo amb l'època del Màlaga contra el Barça, Mitchell.
Ostres, no sé.
Màlaga contra el Barça, perquè va que el Mitchell ha jugat amb el Màlaga contra el Barça, ha fet partidassos. I un futbol espectacular, un futbol agressiu, un futbol
però no s'ho tomai d'aca. No s'ho tipa de cap club, eh?
A mi m'ha del Mitchell.
També has de pensar quins jugadors tenia.
A mi m'ha del Mitchell pel Madrid.
Clar, el Guardiola el posa al Màlaga tampoc m'he sortit
ja,
bé.
Però no,
no, no, és que és importantíssim.
Jo segueix la línia abans del que parlava del Galliner. Jo crec que ha de ser millor gestor gairebé que entrenador.
Sí.
Sobretot un entrenador que tingui ja un nom reconegut, no com Benítez potser, que no era tan un nom de gran prestigi, però sobretot un bon gestor que sigui avalat, o sigui, sobretot per la seva reputació futbolística, sigui avalat pel vestidor, perquè crec que és el més...
Que si permets, el Zidane... És un gestor. Ha triomfat per gestor,
per gestor,
però no com entrenador, perquè en el B va ser... Va sí, fracassar, no, no, va, va fracassar, però vull dir que aquí busques, busca.
Sí,
tens una tanta que m'encanta, que no ho agafarà, que es diu, Vicente del Bosque. Sí, aquest no, jo sempre no l'he volgut pel Barcelona, sí, no hauria vingut mai, perquè el Barcelona necessita, entrenadors, igual que el Madrid, entrenadors tipus Reixac, tipus Vicente del Bosque, que gestionin el vestidor, sí, que parlin, que abracin, que escoltin, que fotin una bufada amb una orella d'algun jugador, sí, 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 que expliquin les coses com han de ser, i llavors ja tenen els seus tècnics, ja tenen els seus entrenadors per entrenar. Ells no han d'individir, no han d'entrenar, simplement el que han de fer és gestionar
i
fer una amalgama psicològica de treball, sí, sí, a través de les seves creències.
I que sàpiguen imposar-se. Per exemple, va arribar al Barça Tata Martino. Tata Martino podria ser potser bon entrenador, però clar, no tenia potser la potestat per imposar-se. En canvi, Luis Enrique arribava i doncs a Luis Enrique se'l veia que si havia de fer dos crits els feia.
T'he dit abans, si em permets, Barcelona, Madrid han de ser exjugadors que coneixin la casa. Tata Martino la coneixia, Luis Enrique la coneixia. I això és evident. Igual que ja veurem si el Berritxo triomfarà en el Atleti de Bilbao.
Pensa, m'ha estranyat molt aquest fitxatge.
Jo també. Jo pensava que aniria en tot el giro, el Pablo Machín, l'Atleti de Bilbao. Jo crec que lliga més el Pablo Machín a l'Atleti de Bilbao que en el Sevilla.
Sí.
Ara us volia parlar precisament del Machín, perquè ja que estem en el tema de les banquetes, també us sembla una decisió intel·ligent, la de Machín?
Oh, per part d'ell, sí.
Per part seva, sí.
El que passa que, esclar, he entrenat a un equip de segona B, de segona, un de primera, que ha fet un bon d'això, però amb una sèrie de jugadors que els arrastrava des de feia 3 o 4 anys.
Es coneixia molt.
I llavors els jugadors s'han implicat molt amb ells. També ha sabut sortir en el moment oportú, perquè la primera temporada del Girona no serà la mateixa que la segona temporada, cuidadito, que no serà la mateixa temporada, perquè no haurà el factor sorpresa. I després que el Girona tindrà una base d'una estructura dels mateixos jugadors, però ha d'anar incorporant jugadors nous, perquè els altres pues, se'ls va fent veteranos. El Sevilla ha apostat, el Caporros en aquest cas ha apostat per un entrenador no amb una experiència, però sí amb un sapiguer portar un col·lectiu, i se l'ha jugat. Jo crec que el Machín té una prova de foc importantíssima aquesta temporada. Si sobrepassa aquesta temporada, el Machín es pot convertir en un caparrós, es pot convertir en un entrenador gent, si no, tindrà un fracàs important.
Ojo amb el nou entrenador del Sevilla, el Machín, perquè és Otto Tipus Valverde.
Sí.
Juga amb 12, 13, 14 jugadors, sí, no juguen més. Sí. I això passa factura. Estem parlant d'un Girona que no jugava ni la Copa Catalunya,
sí, sí,
ni jugava la Copa del Rei, ni la Copa d'Espanya, ni la Copa de...
Només
jugava la Lliga. I aquest any jugarà 3.
Sí, sí, sí.
Ojo, que no és el mateix.
Sí, sí, sí.
Per això dic que...
Bueno, però també
jo el veig més amb un club gran com és el Sevilla. Crec, ojalà m'equivoqués perquè m'hi cau bé, crec que li vindrà gran. Per raons òbvies, perquè són tres competicions i no és el mateix emparar tres competicions que emparar una. Per això deia que el veia més situat en un Atlètic de Bilbao, que és futbol de cantera,
sí,
com el Girona.
Sí, 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 sí.
Dius, oh, és que el Girona van venir 7 o 8 del City, quan
no,
jugaven del City.
Un.
Un
o dos.
Per què? Perquè feia servir, tu citaven jugadors de segona B. No, és que hi havia algun jugador de tercera divisió, sí, també.
Tercera divisió que ja tenia.
Ojo, un dels capitans era de tercera divisió, tercera. Perquè ha fet una amalgama de jugadors que no és només jugadors de futbol, és una família.
Sí, sí.
És molt diferent. Girona és una família.
Sí, sí. Ara es trobarà amb...
Jo quan entro al Girona fa molts anys, era també una família més petita, evidentment, la categoria era tercera divisió, però Girona és especial. Girona és tipus Eibar, tipus Àlava, tipus Villarreal. Són clubs que la gent ho viu, tenen un modus vivendi d'il·lusió, d'entrega, d'una situació, un espai petit, un espai amb poques distàncies, un espai amb poc recorregut, uns jugadors que s'apliquen o que es volen aplicar perquè saben que si triomfen poden anar a equips grans. I és el mateix temps, per exemple, hi ha un jugador que jo estic enamorat d'ell, que el voldria pel Barça, el canviaria per 4 o 5 del Barça, un jugador, el Porto, Porto passa ja... Ja no, entenc com el senyor X del Barça no fitxa el Porto, perquè el Porto almenys quan bueno, surt dona la cara.
Però és un nivell molt diferent. O sigui, jo crec, per exemple, el del Machín és, on, bueno, és la típica frase de són trens que passen a la vida, no?
I al final, clar, t'aprofitar.
I l'has d'agafar, perquè si no l'agafes ara, qui sap l'any que ve si a mitja temporada el Girona està en descens i el fan fora i acaba sense feina. O sigui,
jo crec que és una forma de reivindicar-se, de provar-se a mi mateix, a veure, amb un club de nivell, provar-se a mi mateix a veure si això pot anar endavant. Si li surt bé l'aposta...
Nivell a l'Atlètic de Bilbao, perdona, amb tot respecte, que
també.
Té un gran nivell.
No, però...
Passa, és més còmode.
No té tanta exigència.
Però li ha vingut l'ocasió de Sevilla.
Jo crec que ha anat molt fort, Gigi. Jo crec que necessitava fer una temporada més, la meva opinió, eh? I tot respecte, que és un entrenador que em cau molt bé. Perquè s'ho ha currat. Però, ojo, s'ho ha currat perquè també el seu entorn li ha fet costat. Perquè va haver un moment... que va fins a la tercera intent no va pujar a primera divisió, va tenir dos intents que qualsevol entrenador amb dos, amb el segon intent ja hauria plegat, ho has dit molt bé.
No, l'haurien fotut fora.
O l'haurien fotut fora, també ho has dit molt bé. Vull dir, aquestes...
Anem amb un altre tema. El Barça B ha perdut la categoria, ara el trobarem a segona divisió B, però això què implica en l'estructura, en la manera de fer del Barça? És necessari, per exemple, que el Barça tingui un filial en la categoria on estava? O sigui, en la màxima categoria que pot aspirar?
Jo no fa tants anys.
Jo no
fa tants anys, me'n recordo que fins i tot hi havia un Barça C, l'havia anat a...
Sí.
L'havia anat alguna vegada a veure.
I el Barça C.
Fins i tot crec que el Messi va jugar un partit o dos, no sé, era com un Barça tercera divisió. O sigui, jo crec que el més important de...
Amb el Badalona vaig enfrontar ells.
Doncs crec que el més important no és la categoria, sinó fer sentir els jugadors de la Pedrera que tenen recorregut, perquè jo crec que molts senten que a partir de l'etapa juvenil hi ha com un mur, un gran mur, que només salten la gent que és, podem dir, més superdotada. I jo crec que el projecte del futbol base, el Barça B, ha de ser un projecte continuista, i jo crec que el mur ha d'estar més entre el Barça B i el Barça, que ha de ser com el filtre, que no del juvenil al Barça B, jo crec.
Tu has dit molt bé. Jo, anys enrere, em havia enfrontat amb el Badalona, tercera divisió, al Barça C, que hi havia l'entrenador Antonio de la Cruz, tots recordeu l'Antonio de la Cruz, que després va passar juntament amb l'Alex Sanko a portar els entrenaments del Reixac, que era l'entrenador. Pues, crec que llavors es feien les coses bé. Que època, coincidia que sortien juvenils amb molta projecció.
Era el filtre entre...
Sí, senyor. El Barcelona no ha de tenir un B. Ha de tenir un B, un A, un B i un C, perquè l'amalgama dels jugadors, si no cracs, si no amb una perspectiva d'anar al primer equip, doncs mentrestant la poden anar agafant en el C. Valga la redundància, hi ha un entrenador que s'ho ha currat, que jo tinc les meves incògnites de maneres i formes de fer les coses, que es diu Pep Guardiola. Pep Guardiola va començar a tercera divisió. S'arrestava pels camps del Premià de Mar, d'aquí, d'allà, i va començar a tercera divisió. Doncs jo crec que els jugadors tots han de passar del juvenil com a mínim a tercera divisió. Després de tercera divisió, segona B o segona A. I crec que és una mica l'amalgama, la situació, i el anar cremant etapes i sobretot anar escalant, anar pujant escales, poquet a poquet, d'escaló en escaló, fins poder arribar, si ho veus, se'ls hi pogués posar la setmana passada. Un nen de 8-9 anys no sabràs quan en tingui 15 si realment valdrà.
Però si quan estan a juvenils tu ja veus que aquell jugador ja té un potencial, ja té qualitats suficients, per què l'has d'estar mantenint en un equip C o en un equip B o en un equip A?
El que més té aquest
jugador... El jugador, quan ja el veus, que ja està en disposició, no se li hauria de donar ja...
Això només ho fa...
En l'A, en el B o en el C.
Entrant al primer equip.
En el B o en el C.
Mira, Alemanya...
És una aposta molt difícil, eh?
Home,
per passar un juvenil...
Però és que hi ha jugadors que s'han podrit o s'han mort de fàstic d'estar esperant en aquesta cua dels equips C, dels equips B...
Mira, la política espanyola és diferent al resto d'Europa. Per exemple, a Alemanya, els jugadors amb 16-17 anys que despunten els posen ja al primer equip. Però per què? Perquè si són bons, el caixer puja i fan uns traspassos brutals tipus Dembélé. Això és el que passa. Tipus Dortmund, tipus entres de Frankfurt, tipus Hamburg, tipus així. El Bayern és diferent. Però vull dir, al Barcelona això no pot passar mai. Per què? Perquè com a dalt està l'elite, per pujar al primer equip, has de ser un superdotat, si no és que és molt difícil.
Sí, i un afortunat gairebé, perquè...
I un afortunat, que en circumstàncies d'una lesió, que et pugin i tal.
Hi ha tants jugadors bons al Barça.
Per això, i llavors és que passa, és que Alemanya, és que França, però és que aquests equips no tenen l'èlite en primera línia. Llavors és que passa, que juguen 17 anys, un tio molt bo, i el pugen al primer equip, que en dos anys o tres es dispara, per uns traspassos que te ríe té de la morenita.
Si em permeteu, la paraula bo va identificada molt amb el que porto dient moltes setmanes. Has de saber emparar l'entorn.
Sí, és clar.
Per ser bo, no has de ser bo només tècnicament. El Gómez, no. Ja ho hem parlat moltes vegades,
sí.
És molt bo tècnicament, creu molts entrenos, però en el moment que veu aquell ambient de 100.000 persones, sí. Se concoja.
No,
això està claríssim. Vull dir, no, bo, per mi, és com diu, una persona ha de ser fidel a una resposta del club, de l'entrenador i de l'entorn. La resposta del Gómez amb l'entorn és negativa.
Sí, totalment.
Correcte? I a poder a la resposta als entrenaments del toque-toque, sí. Del tiqui-taca, que això, tots els jugadors que estan al Barça, toque-toque i tiqui-taca, ho saben fer a la perfecció. La perfecció després...
La pressió.
És la pressió.
És que veus jugadors pels filials, no val, això.
No val,
veus jugadors molt bons que dius, ostres, quina figura, com és que no destaca, però després, a l'hora de donar el salt...
No, però el Gómez mateix se n'anirà. I triomfarà en l'equip que vagi.
Bueno,
segur. Estic convençut que triomfarà, com havia triomfat en el València.
Jo crec que la seva moral actualment no està per triomfar-hi.
Sí, però rebaixes la pressió que tens totalment. Sí, bueno. I és un bon jugador. I tornarà a triomfar, ja veuràs. Però no serveix pel Barcelona.
Si injecten una mica de sang, puc ser sí, eh? Sí. Però com no injecten
una mica
més de sang...
València feia una gran temporada.
Si ponava el seu aire.
A veure,
tens un altre jugador, si em permets, que a mi m'encanta, i en el Guardiola també, parlant abans del Guardiola, que és l'Isco.
Sí.
L'Isco, al moment que el moment s'ha d'exigir, que ha de pressionar, que ha de treballar, ara el veurem, sí. Amb la Roja ho veurem, si realment l'Isco és l'Isco que ens té enamorats o afalagats.
Sí, sí.
Ara ho veurem. Si realment treballa per fer la Roja campiona del món, serà l'Isco que pot enfonsar el món del futbol.
Sí, sí.
A través enfonsar en quin aspecte? Amb supeditar-ho tot igual a fitxes més altes, amb molts clubs que el vulguin fitxar, entre ells el City, sembla ser que el vol a darrere, però clar, el City també li vol veure el Mundial amb la Roja Mundial, per veure si realment apreta,
sí.
No només és apretar tècnicament o fer un cany o fer uns moviments
quatre
amb el
jugades.
Cos, quatre jugades, no, si apreti i pren pilotes al contrari,
com sempre jugador. El Mundial és un aparador,
sí, sí.
Que
d'aquest aparador començarem a parlar ja la setmana que ve, perquè avui hem obert el mes de juny, en un parell de setmanes comença el Mundial i el dia 15
el dia 14
sí.
Rússia-Aràbia Saudí
Rússia-Aràbia Saudí obrirà i el divendres, és a dir, l'endemà, que serà divendres, dia 15, Espanya debutarà davant de Cristiano Ronaldo, la Portugal de Cristiano.
Piqué i Ramos contra Cristiano Ronaldo,
sí.
Vinga, som-hi. En parlarem, la setmana que ve. Mentrestant, bon cap de setmana a tots.
Igualment.
Per tots
igual. Que gaudiu de futbol, encara que sigui de partits antics.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau.